minuts i serà un quart de set. L'Ajuntament de Barcelona treballa des de fa anys en les relacions amb les confessions religioses que representen una part important dels ciutadans, majoritàriament creients. Actualment aquesta àrea està dirigida pel Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, denominació equivalent a afers religiosos, i ha estat notícia les últimes setmanes amb motiu d'una recent renovació per a la concessió de la gestió a la Fundació Bait al-Takafa, fundada per la religiosa catòlica Teresa Losada, franciscana missionera de Maria, que va morir el 2013 després d'una llarga trajectòria en el treball d'integració de persones musulmanes i de cultura àrab. Des del 2019, el comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós a Barcelona és Khalid Ghali. És llicenciat en psicologia, antropologia i sociologia cultural, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, així com postgrau en salut mental amb refugiats i minories. Des del 2018 havia estat coordinador inicialment de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament i ha desenvolupat tasques de recerca en l'antropologia, la psiquiatria transcultural i la neurociència cognitiva, alhora que ha treballat en diferents projectes com a antropòleg, psicòleg, tècnic social i investigador amb diversos estudis publicats. Des del 2019, com dèiem, és el comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós del consistori barceloní. El saludem ja, és avui amb nosaltres en directe a l'estudi i és un plaer comptar amb ell, Khalid Ghali, comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos aquesta tarda a vosaltres.
Gràcies a vostè, com està?
Bé, la veritat és que bé. M'hagués agradat que plogués una miqueta més,
sí.
Perquè fa falta, però sí, estem bé.
Sí, també a Barcelona es necessita la pluja. Bé, Barcelona històricament de majoria catòlica i d'arrels cristianes, però és ara una ciutat especialment diversa a nivell religiós. Actualment a la ciutat hi ha gairebé un miler de comunitats i entitats religioses corresponents a una trentena de tradicions diferents i amb uns 500 centres de culte. Com entén l'Ajuntament aquesta col·laboració amb el fet religiós des de la dimensió pública que té la condició de creient?
Doncs a mi m'agradaria ampliar una miqueta més aquesta informació per donar unes dades que jo crec que explica molt bé el que és la Barcelona actual, no? Sí que és veritat que històricament, doncs, la tradició catòlica, l'Església catòlica ha tingut un pes molt important, però en els darrers 150 anys aquesta pluralitat ha sigut molt més present, no? Tenim ja esglésies protestants que tenen 150 anys, el poble jueu, diguéssim, i les comunitats jueves ja fa més de 100 anys que són presents aquí, i l'arribada d'altres d'allò.
Sí, certament, no és d'abans d'ahir la diversitat, ho sabem, sí, sí.
I llavors, i afegit a aquesta diversitat, crec que les comunitats, tota aquesta diversitat i aquesta riquesa que i es present a la ciutat, també s'hi afegeix que s'hi parlen 300 llengües, el 30% dels veïns i les veïnes han nascut fora del territori espanyol, i més enllà d'això, doncs, tota els descendents, asiàtico-descendents, afrodescendents, el poble rom i demés, la qual cosa, diguéssim, i aquesta diversitat religiosa també hi és, en aquest sentit.
I vostès la fan seva, no?, com a ajuntament, lògicament.
Sí, nosaltres ens la fem nostra en tant que com a administració pública i des de la laïcitat, no?, i des de la garantia dels drets fonamentals dels veïns i les veïnes, creiem que és una part fonamental, no?, el pertany o formar part d'una convicció, d'una tradició religiosa, com es recull, diguéssim, en totes les estatuts i tota la normativa jurídica, les administracions estem per vetllar i per garantir aquests drets fonamentals en el si de les ciutats.
I quina és la seva tasca, senyor Khalid Ghali, com a comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós i de tot el servei que ofereix l'Ajuntament?
Doncs a Barcelona és pionera i referent a nivell, pròpiament, diguéssim, Europa i gairebé en el món, de tenir una oficina, diguéssim, a nivell de ciutat, diguéssim, existeix la Direcció General d'Afers Religiosos de fa moltíssims anys, però a nivell de ciutat una oficina tècnica amb professionals formats, pràcticament el 50% dels nostres professionals de l'Oficina d'Afers Religiosos són doctors i doctores, experts en la temàtica, que acompanyen, que assessoren, que orienten tant l'administració com les entitats, que vetllen per garantir els drets, és quelcom únic. I jo crec que, en certa manera, la nostra tasca, una de les tasques importants és la que desenvolupar l'oficina tècnica, però no només això, sinó que també una de les tasques també és impulsar iniciatives, com crear un departament propi dintre l'Ajuntament d'Intercultural i Pluralisme Religiós, com dur a terme un pla amb una mirada llarga on per primera vegada s'incorpora el fet religiós i la conviccionalitat com un element central dintre de la interculturalitat i com a construir un relat compartit en què la Barcelona plural i diversa és quelcom estructural, que ja no és un fet anecdòtic sinó, ni recent, sinó que ja forma part del nostre dia a dia, només cal passar-se per la ciutat, anar a les aules i, a més, creiem que hem de vetllar per garantir els drets de tots els veïns i les veïnes.
Vetllar i actuar com a servei públic, en definitiva. Quin paper, senyor Khalid Ghali, té la Fundació Bait al-Qatafa en la gestió de l'àmbit religiós i cultural que té l'Ajuntament?
A veure, la Fundació Bait al-Qatafa seria, diguéssim, l'empresa o entitat que, en certa manera, ha guanyat el concurs. Abans esmentàveu que la concessió no és una concessió, sinó és un concurs. Cada dos, amb la possibilitat d'una pròrroga de 2 anys més, cada 4 anys es treu a concurs, la qual cosa, qualsevol, i es publica en el butlletí de la Generalitat i en el butlletí europeu, perquè també té una capacitat de que es pot presentar qualsevol entitat d'arreu d'Europa per poder gestionar. Llavors, l'entitat...
És més una adjudicació,
diguéssim, no? Sí, una adjudicació, no? A través d'una licitació, un concurs públic, una mesa i tot el... I de la darrera vegada, diguéssim, al desembre, l'única entitat que es va presentar és Bait al-Qatafa. En els plecs de condicions estableix com ha de ser el servei, quins requisits té, quins professionals, com ha d'atendre i, a més, i les entitats el que fan és de gestora, en certa manera. Però les línies del servei una mica les determina el plec de condicions i el contracte que s'adjudica.
Uh-huh. Es va renovar, efectivament, ara fa poques setmanes, aquesta adjudicació de la gestió, i aquesta entitat, molts la coneixen, molts dels qui ens escolten, és d'Integració i Diversitat, fundada per Teresa Lozada, que és un referent, no?, en aquest treball. Ella dominava la llengua àrab, era professora. Com s'ha fet aquesta renovació i com s'havia fet anteriorment? Bé, vostè ha explicat una mica, però no sé si ens pot donar alguns detalls
més.
Sí, mira,
bàsicament el procediment des del 2015... es fa una licitació en el qual es publica, un cop que finalitza el contracte de la licitació, es fa un concurs mitjançant el qual es pot presentar qualsevol entitat que reuneixi els requisits, i un cop que es presenten, diguéssim, la convocatòria, es fa la valoració i a partir d'aquí, doncs, s'adjudica a l'empresa, diguéssim, que guanya el concurs. S'obre un termini per fer al·legacions, i si no hi ha al·legacions i hi ha una empresa que ha guanyat el concurs públic, que és completament transparent i de més, doncs es procedeix a la concessió, llavors d'aquí un temps es tornarà a procedir al mateix.
I creu vostè que hi ha alguna raó, potser, perquè aquesta vegada només s'hagi presentat la Fundació Bait al-Qatafa?
Doncs no sabria... Bueno,
no és difícil de saber.
Sí, clar. Sí,
no és vostè la part, diguéssim.
No, perquè a més està com, diguéssim, si pot presentar qualsevol...
Sí, sí, ja ho ha dit. Fins i tot entitats de fora de Barcelona, d'Europa en general, no?
En general,
sí.
Inclús.
Bé, avui parlem amb Khalid Ghali Bada, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós a l'Ajuntament de Barcelona. Catòlics, altres cristians, musulmans, budistes, jueus i altres creients formen part de la llarga llista que configura la realitat religiosa de Barcelona. Quin contacte i quines relacions desenvolupa vostè amb cadascun dels representants d'aquestes creences, per exemple, amb l'arcabisbe de Barcelona, o amb els imams, o amb els pastors i pastores evangèlics, entre d'altres?
Diguéssim, la relació és una relació estable, en el sentit de, diguéssim, tant del que fa referència als representants, entre cometes, tot i que no m'agrada parlar molt de representants, perquè això és com molt projectar, és una mirada molt etnocèntrica, perquè els protestants, doncs, cada centre, cada culte...
Algunes creences tenen interlocutors més uniformes, altres més diversos, no?
I amb les comunitats musulmanes, doncs, passa el mateix, i amb les budistes, doncs, aquí tenim 36 tradicions diferents, i de més. Sí que és veritat que amb les federacions tenim una relació, diguéssim, estable, en el qual, d'alguna forma, per treballar alguns aspectes o algunes qüestions. De fet, nosaltres vam començar el 2019 fent unes jornades per recollir totes aquestes inquietuds, necessitats i qüestions a diguéssim, abordar o que calia continuar treballant, i ara el 28 de febrer en farem una de tancament de tot per donar a rendir compte de totes les iniciatives que s'han dut a terme, tot el treball i demés. Llavors, diguéssim, una seria la relació més amb les federacions, però després nosaltres, com a administració més propera i més local, tenim molt de contacte amb les entitats més del territori, més dels centres de culte, més dels barris i dels veïns i les veïnes que tenen a centres de culte i demés, i aquesta és una relació directa i contínua, i no només això, sinó també en els diferents espais de representació institucional, en els espais...
Molt bé.
celebració. I...
Per tant, els creients de base, no? Per entendre, sí. Vostè, de tota manera, s'ha reunit de manera concreta amb el cardenal Omella alguna vegada? O
amb el cardenal no, però sí que amb l'arcabisbat. De fet, ara al desembre ens vam reunir amb el provicari, ens vam reunir amb els responsables d'ecumenisme, ens vam reunir amb els responsables de relacions amb altres... De
religions.
Fet, jo, sí, de fet, jo el relació...
Joan Hernández, per
sí,
exemple.
Sí, amb Joan Hernández, no només això, sinó també amb el mossèn Matavós, que ens coneixem de fa temps, amb els grups del GTR, vull dir que sí, la relació hi és. I...
Una cosa és la presencialitat, que es pot donar o no en moments concrets, i una altra la relació. Bé, senyor Khalid Ghali, per anar aprofitant el temps, sabem que les administracions públiques i les institucions polítiques són aconfessionals o neutrals, es pot dir la denominació que es vulgui, a nivell religiós, i evidentment a Barcelona també. Una altra cosa és la manera d'entendre aquesta laïcitat, sovint es diu que som laics, però en realitat la societat de Barcelona, de Catalunya i del món és plural, no? A nivell religiós també es dona això. Com entén vostè aquesta pluralitat i la seva dimensió pública també?
La laïcitat en si moltes vegades es defineix com a la separació entre l'Església i l'Estat i la separació entre diguéssim, els fonaments jurídics i polítics. I això, diguéssim, com tota administració ho recull com a tal. L'altra és molt sovint es sobreinterpreta o es malinterpreta que la laïcitat és l'animadversió, la negació, la omissió del fet religiós, no? I el fet religiós s'expressa en múltiples dimensions. Ara celebrarem Santa Eulàlia, tenim un calendari, els nostres valors, l'estètica, la filosofia, tot està impregnat, en certa manera, de certes creences, de conviccions, de valors i de més. La qual cosa, diguéssim, hi forma part, diguéssim, dels veïns i les veïnes i dels ciutadans i de les comunitats. I hi ha una dimensió, diguéssim, més individual, una altra més comunitària, una altra més intrínseca i altra més extrínseca. La qual cosa nosaltres entenem que és vetllar per garantir els drets fonamentals dels veïns i les veïnes i del tracte, diguéssim, d'una certa manera i de que no es vulneri cap dret i, diguéssim, d'alguna forma i eliminar qualsevol expressió d'odi o discurs d'odi envers a...
Sí que és veritat que hi ha unes arrels, les dues festes principals de Barcelona sí. Són Santa Eulàlia, sí. Màrtir cristiana i la Mare de Déu de la Mercè, no? Però sí. Bé, en tot cas, la diversitat evidentment està garantida. De quina manera l'Ajuntament i particularment vostè com a comissionat de temàtica religiosa s'acosta a realitats de diàleg interreligiós com ara el GTER, Grup de Treball Estable de Religions, o la Comunitat de Sant Egidi o altres experiències de barris, per exemple.
Sí, nosaltres, diguéssim, de fet, des de l'Oficina de Fets Religiosos i conjuntament amb Audir, des de fa 6 anys, diguéssim...
Associació UNESCO,
sí,
per UNESCO
diàleg, per diàleg. I treballem d'alguna forma activa en els barris i en els districtes promocionant, facilitant diferents grups de diàleg interconviccional. Jo diria que inclús interconviccional no només interreligiós, sinó interconviccional, perquè aquí formen part des de vegades agnòstics, ateus...
Sí, sí. L'entenem perfectament, sí.
I en certa manera doncs, ja portem una trajectòria a nivell local diguéssim, de més de 6 anys. Creiem que és un projecte molt potent el generar espais de trobada de relació, de reconeixement mutu, de celebrar allò que ens fa únics i singulars com a part d'una comunitat, però també allò que compartim, en certa manera, llavors l'entenem com això, no? Com un espai de vertebrador i de relació entre els veïns i les veïnes i de construir identitat compartida.
Malauradament, el món no ha aconseguit una pau total entre les religions, tot i que les crides són constants. De quina manera l'Ajuntament fa seu el compromís per la pau interreligiosa, aquest de l'esperit de sí, suposo que sap de què parlo, no? La Comunitat de Sant Egidi, les trobades mundials per la pau, o, per exemple, el que va ser el Fòrum Universal de les Cultures, ja fa molts anys.
Doncs ens ho fem nostre, no només en la dimensió, diguéssim, conviccional, sinó en tots els àmbits. Jo crec que des de que tenim una oficina per la no discriminació que intenta d'alguna forma vetllar per garantir o a través de procediments jurídics, no?, de denunciar situacions de discriminacions des de l'educació i les escoles. O sigui, la cultura de la pau va més enllà, diguéssim, de la conviccionalitat, sinó que va vinculat a l'esport, va vinculat a l'educació, va vinculat al món cívic, va vinculat a la cultura. Llavors creiem que s'ha de fer un abordatge, diguéssim, una part important són les comunitats perquè tenen un pes important a nivell de amb la que s'identifica molts veïns i veïnes i també tenen un poder d'influència, diguéssim, en aquest sentit, en què transmeten una sèrie de valors, però ha de ser un abordatge integral i transversal en totes les polítiques que fa a l'Ajuntament. De fet, aquí tenim la XIP, la xarxa interreligiosa que promou el diàleg interconviccional, però també els valors de la pau, etcètera.
I amb Khalid Ghali, comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós de l'Ajuntament de Barcelona, encara molt ràpidament per acomiadar-nos, li pregunto què pensa del Papa Francesc i d'algunes iniciatives seves sobre la fraternitat.
Jo crec que són fonamentals que figures com el Pare Francesc es posicioni, perquè molt sovint, des de certs posicionaments que promouen el discurs de l'odi, la radicalització o la polarització, crec que figures tan eminents com el Papa, no? Públicament, no? Emeti, i d'alguna forma el que fa és legitimar, no?, que les conviccions, les religions i les creences no estan, en cap d'elles, en el seu ADN ni el seu discurs, està el fomentar l'odi, sinó més aviat la pau, la concòrdia, el respecte pels drets de les persones i de més.
Sí, i malauradament vam tenir fa poc l'assassinat al Jazeera. Hi ha hagut atemptats terroristes, en fi. Moltes gràcies, senyor Khalid Ghali Ibada, comissionat per al pluralisme religiós de l'Ajuntament de Barcelona, que vagi molt bé, molt contents d'haver-lo tingut, i esperem que pugui tornar, perquè el temps ja veu que és limitat.
Moltes gràcies i fins la propera.
A punt d'arribar a 2:15, falta un minut i mig, de seguida llevat dins la pasta.